La terrassenca Olga Tintoré sempre ha estat estretament relacionada amb l'esport i l'activitat física. Després de practicar molts anys esports de neu, des de fa un temps es dedica a pujar cims i recentment ha pujat a la Aconcagua. Avui la tenim al Connectats. Olga, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Sergi Estapé, molt bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Escolta, la Aconcagua, i per què? M'imagino que fer un canvi així tan bèstia ha requerit també d'un procés de preparació, no, Olga?
Sí, una expedició d'aquest tipus no es pot fer ni preparar d'un dia per altre.
I tant.
Aquest cim ha estat un punt i a part d'una fase que vam començar ja fa alguns anys, doncs fent la primera muntanya més alta d'Europa, el Mont Blanc. Després vam fer la muntanya més alta d'Àfrica, que va ser el Kilimanjaro. Després vam fer l'Elbrus també, i aquesta era la més alta d'Amèrica, no? I això ve de fa molts anys. I finalment doncs hem pogut fer el cim final que esperàvem.
Mm-hmm. De fet, explicàvem que tu vas començar fent esquí. Com comença la teva relació amb aquesta pràctica esportiva?
Pues mira, això m'ho va ensenyar, em va ensenyar a estimar la muntanya, la neu, l'esquí i tot plegat al meu pare, no? El meu pare ja, ell de jove ja era un gran muntanyer, un gran escalador, amant de la muntanya, de la neu, i de ben petites doncs ens va iniciar doncs, en aquest esport, no? Jo m'hi vaig enganxar de seguida i la veritat és que no ho vaig deixar mai fins ara. A l'actualitat, encara els caps de setmana que puc, doncs encara m'escapo a la neu, no? Vaig començar fent esquí i després, de més gran, doncs, vaig descobrir el que era la tècnica de l'snowboard. Em vaig dedicar molts anys a fer competició, uns anys meravellosos que m'ho vaig passar superbé i fins ara. Ara ja no em faig, evidentment, però els caps de setmana que puc m'hi escapo.
I com va ser això de provar l'snowboard?
Pues mira, això va ser de fa bastants anys. El meu marit un dia estant en una botiga de Terrassa d'esports i va veure un vídeo que venia d'Estats Units. Va veure que en el vídeo hi havia uns nois que baixaven amb una taula, amb una planxa tota ampla i així, i va demanar al senyor de la tenda que ell volia aquella taula. I sí, li van portar una taula d'Estats Units i autodidacta total doncs va començar a aprendre a funcionar l'snowboard, no? A darrere d'ell, doncs a mi també em va agradar molt i vam començar tots dos doncs a anar fent curses arreu d'Espanya, vam fer algunes fora d'Espanya a nivell internacional i bé, una època molt xula. Mm.
Sí, és el que anava a dir, no? Que l'snowboard, Olga, també va ser una cosa de competició, no? Vas guanyar títols a nivell català, el que has dit, no? Vas participar en proves internacionals, no? Va ser potser un pas diferent que l'esquí, no? Aquí sí que vas competir fort, no?
Sí, perquè realment, bueno, a l'esquí, quan vaig iniciar-me amb l'esquí era molt petita, era edat escolar, el meu pare no volia que ens dediquéssim a anar allò, ell volia que ens centréssim en els estudis, bueno, lo típic dels pares, no? Però ja quan vaig ser més gran, al provar l'snowboard, era una modalitat nova que venia, que vam quasi bé iniciar nosaltres, i es va crear com un ambient molt xulo, no?, amb la gent de l'snow. Llavors, els caps de setmana, doncs, que fèiem curses, doncs, un cap de setmana Astun, un altre cap de setmana Baqueira, un altre Sierra Nevada, vull dir que vam voltar moltíssim i va ser una època que la vam disfrutar molt. I a part d'això, doncs clar, en el meu cas, doncs, si a més guanyava algun títol, doncs allò era satisfacció total, no?
I curiosament, l'altre dia que vam estar parlant, vas passar de baixar les muntanyes a pujar-les, no? O sigui, vas fer
Exacte,
el camí invers, no?
Sí, perquè realment, doncs clar, l'època de l'esquí i l'snow és una època molt limitada, ja sabem, i cada vegada, doncs ara amb el canvi climàtic encara menys, no? És una etapa curta, no?, de l'any. clar, anar a la muntanya és qualsevol dia de l'any. Tu pots anar a pujar una muntanya qualsevol dia. Si t'agrada més hivernal, doncs la fas en èpoques d'hivern, i si t'agrada més doncs, a l'estiu, pel bon temps, per la temperatura, etc., doncs la fas a l'estiu. Llavors, això com obre un ventall més ampli d'oportunitats de sortir a la muntanya, no? I de fa, doncs no sé, 15 o 16 anys vam coincidir amb un pare dels nens que anaven a col·le i vam començar doncs, a parlar d'aquesta passió que teníem per la muntanya i vam començar doncs, mira, a sortir, a anar a fer alguns 3.000s, i ens vam començar a entrenar, ens vam començar a engrescar i llavors doncs, bueno, doncs vam anar fent coses. I mira, i hem acabat a la Aconcagua.
Sí, no? A mi no m'hi trobaràs, la Aconcagua, ja t'ho dic ara. No, a mi m'agrada tot planet, ben planet. No, escolta'm una cosa, però de totes maneres, Olga, o sigui, aquesta afició pels cims, primer tu fas una aturada al snowboard, pel que sigui, i comences a sortir a caminar, no? O sigui, no va ser de seguida, sí, ja vas començar a pujar, sinó que comences a caminar, no?
Sí. Vam començar, mira, ens vam engrescar perquè el pare d'aquest nano del col·le, doncs, havia fet la Matagalls, però no l'havia acabat. I un dia, doncs, allò, mentre esperàvem els nanos al sortir del col·le, allò que ho va explicar, mira, que he anat a fer la Matagalls, però no li he acabat, perquè estava com mig lesionat, etcètera, etcètera. Clar, a mi allò ja em va cridar l'atenció, dic, ostres, jo la Matagalls la vull fer. I va dir, vale, doncs vinga, doncs va, doncs preparem-nos i l'any que ve la fem tots dos, perquè jo, com també m'he quedat amb les ganes, doncs tal. Bueno, doncs ens vam començar doncs, a sortir per aquí dalt a la mola, entrenant-nos, a tirar quilòmetres, a fer hores, perquè clar, la Matagalls són 84 quilòmetres, que també es diu molt aviat, però clar, l'has de patir, la Matagalls. Llavors doncs vam començar a entrenar i sí, vam començar fent la Matagalls i a partir d'aquí doncs, ja ens vam anar com animant, doncs va, ara anem a fer la Neto i ara doncs, anem a fer la Pica i les muntanyes així més emblemàtiques, doncs els 3.000 de per aquí al Pirineu, no? I mica en mica doncs et vas engrescant perquè a més la muntanya et dona tant, o sigui, et dona aquella pau, et dona aquella satisfacció de veure que estàs a la natura, animals que et vas trobant pel camí, o sigui, nosaltres ho vivim d'una manera tan, tan forta que ens agrada molt, no? I vam començar doncs, a anar fent coses.
De totes maneres, clar, com dius, al principi doncs, per aquí que zona, però després sortir a fora ja, no sé si llavors ja no sé si t'has de mentalitzar d'una manera diferent, no? Perquè no és el mateix anar al Kilimanjaro que no pas anar a la Neto, no? És molt diferent, no?
Clar, la preparació és molt diferent perquè, clar, anar amb una expedició al Kilimanjaro pues, són pues, 9 o 10 dies que estàs pues, en unes condicions també pues, molt diferents de la teva zona de confort que estàs en aquí, no? Tu vas a la Neto, vas un dia i a la nit tornes a casa i dorms al teu llit. Clar, amb unes expedicions d'aquest tipus dorms en tendes de campanya, fa fred a la nit, no pots dormir perquè l'alçada potser també no et deixa dormir tan còmodament com voldries, etc. No? Les condicions són molt diferents. I llavors, doncs, mica en mica, has d'anar també acostumant el cos a suportar aquestes condicions.
Uh-huh. I no sé, bueno, abans ho has dit més o menys, no sé que tot el que et trobes i tal, però no sé si és que això de pujar al cim enganxa, no sé si seria aquesta l'expressió.
Sí, l'expressió és aquesta, enganxa. La muntanya és com una droga, és una droga sana, però clar, quan has fet un cim, el primer que vam fer va ser el Mont Blanc, que són 4.800 metres, clar, quan ja has fet allà dius, ostres, doncs ara jo em vull fer un altre de més alt, i vam fer l'Elbrus de 5.400 i pico, i clar, com et surt bé i et trobes bé i acaba tot bé, doncs dius, bueno, doncs va, doncs ara em vull fer un altre, que, a veure si puc fer un 6.000, bueno, doncs ja vam anar a fer el Kilimanjaro, que és un 5.900 i pico, i així mica en mica el cos et va com demanant més, no? I bueno, i mentre es pugui anar fent, doncs s'ha de disfrutar.
Pel que explica l'Olga, és addictiva la muntanya, però és una bona... Sí. És una bona droga, podríem dir, no?
Sí.
De les saludables. Escolta, una qüestió. M'imagino que, com que ara ja estàs, diríem que, embalada, que ja has provat de fer diferents cims, tens un altre repte, o has de tenir un altre repte, no sé quin és el proper que tens en ment.
Sí, sempre n'hi ha, de reptes. El que passa que encara estic amb aquesta bombolla d'il·lusió, perquè tampoc, o sigui, mira, avui fa un mes que vam fer estima a la Aconcagua, i clar, jo encara estic amb aquesta bombolla, d'aquesta il·lusió que tinc a dintre d'haver fet un cim tan alt i una expedició molt forta de 20 dies, la climatologia va ser molt dura, les condicions doncs també no són fàcils, etc. No? Llavors jo encara estic amb aquesta bombolla, i sí que és veritat que sempre tens un repte, sempre vols fer alguna cosa més, sí, però encara està la cosa molt verda. Jo no et podria dir, no, és que d'aquí l'any que ve o d'aquí tal me'n vull anar a fer no sé què. És veritat que la meva il·lusió sempre també ha sigut anar al Nepal. El Nepal és un món a part, que jo no hi he estat mai, i em fa molta il·lusió doncs de poder-ho viure també, no? Però encara no tinc un objectiu encara així molt concret, saps?
Mm. I escolta'm una pregunta, ara m'estaven recordant, clar, repassant tots aquests cims, com que tot això està tan de moda ja fa temps, hi ha tanta gent que practica aquesta activitat, gent que es forma, evidentment, com ho has fet tu, com has trobat la muntanya? Perquè ara m'estaven recordant de totes aquelles deixalles que la gent que visita la muntanya, que hauria de tenir una consciència del que està fent, doncs van sortir notícies i notícies parlant precisament de lo malament que estava tot això. Com t'ho has trobat tu?
Doncs mira, i en vam parlar això amb el grup que anàvem també, perquè sorprenentment ha sigut una muntanya molt neta. El dia que vam arribar nosaltres a Mendoza, que és quan et reben els guies i et fan tota l'explicació de com mirar l'expedició, un dels punts importants que ells parlen és que tothom s'emporta les seves deixalles. I quan diem deixalles volem dir tant si menges un carmel, el paper del carmel, com si tu has d'anar a fer les teves necessitats a la muntanya, vas a fer-ho dintre d'una bosseta i te la guardes, i quan es pot la deixes en el lloc on està destinat per aquella deixalla, no? Igual que els gossos en aquí, que recollim les caques dels gossos, pues en allà igual. I realment a mi em va sorprendre molt, perquè enlloc trobes ni una llauna d'algun refresc, que a vegades vas aquí a la Mola o al Pirineu, i això hi trobes deixalles d'aquest tipus, no? Que em sembla increïble. Jo seria incapaç de deixar una llauna d'un refresc tirat a la muntanya, no? Doncs allà a la Aconcagua tot està molt net. Ningú deixa ni un trist paper tirat a terra. Res. O sigui, molt bé, molt bé.
Molt millor. Sí.
La gent, suposo que deuen estar com més conscienciats, no?, en allà, que aquí aquesta lliçó potser la tenim una mica oblidada.
Com ha de ser. Sergi.
Escolta'm una cosa, però no s'acaba aquí, perquè a part de la muntanya, a la Olga li agrada molt navegar a vela. O sigui, de la muntanya ens anem al mar,
Sí, 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 sí. Però fixa't que tot és natura, Tot sí. És aire lliure, natura, i és veritat, perquè navegar al mar em dona aquella tranquil·litat i aquella pau que allà dintre el mar no sents res, o sigui, només sents el soroll de l'aire que toca la vela i el soroll de l'aigua, no? Vull dir, és una sensació totalment de tranquil·litat, i aquesta pau a mi em dona la vida.
Però hi ha una cosa que no és tan natural, que és un esport que està molt de moda, no?
Sí, quin?
El del pàdel.
Sí. Però fixa't que també, bueno, és veritat, el pàdel, però jo sempre el jugo a l'aire lliure. No jugo mai al pàdel amb pistes tancades, val? I llavors doncs estem amb el mateix, sempre a l'aire lliure. Casa meva se n'enriuen molt perquè no paro gaire a casa, sempre estic fora, si no estic a la Mola estic, bueno, voltant pel Sant Llorenç, i si no, doncs això, les pistes de pàdel, i si no, doncs sempre a l'aire lliure, no? I el pàdel també és un esport que m'agrada molt. Mira, no sé, jo em considero una persona bastant competitiva, m'agrada competir, m'agrada jugar contra el rival que tinc al davant, i també havíem jugat doncs, alguns tornejos a pàdel. Ara, bueno, pel que fa, com em volia preparar tan bé per anar a la Concagua i tot això, també el vaig aparcar una mica, aquest esport, però bueno, a la que pugui m'hi torno a enganxar.
Sí, s'agafa ràpid.
Sí.
I hi ha una altra cosa que també li agrada, que són els gats, no?
Oh, sí. Bueno, els gats i els animals en general. Tinc dos gats perquè, clar, normalment amb la vida que et portem, que no estem mai a casa i tot això, per mi tenir un gos a casa sol, pues no li faria aquest lleig a la pobra animal. I els gats, com són animals com més independents i, i tal, doncs tinc dos gats a casa que els estimo a morir. O sigui, són com si fossin els meus bebès i bueno, i sempre que puc, interactuo molt amb ells. I bueno, ja és veritat que els gossos m'agraden molt i el dia que jo disposi de més temps, que ja no treballi, etcètera, etcètera, el primer que faré és anar a la gossera a buscar-me un o dos o els gossos que pugui, no? Perquè realment els animals m'agraden molt.
Doncs avui hem conegut una mica més a l'Olga Tintorer després d'aconseguir fer el cim de la Concagua. Hem descobert doncs, la persona que hi ha al darrere i ho hem fet en aquesta conversa que hem mantingut amb ella avui al Connectats. Olga, un plaer, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Bona tarda, igualment.
Bona
Sergi,
tarda.
Gràcies.
Adéu, bona
Adéu.
Tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'Arxiu Municipal de Castellà del Vallès ha rebut una donació de més de 4.700 imatges per part del Centre d'Estudis Castellà, Arxiu d'Història. La donació correspon majoritàriament a positius en paper, però també plaques de vidre. De tot plegat en parlem amb la presidenta del Centre d'Estudis Castellà, la Marina Antúnez, i també amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Marina, ara ens explicava la Carme que l'Arxiu Municipal ha incorporat més de 4.700 imatges que heu donat per part del Centre d'Estudis de Castellà del Vallès, Arxiu d'Història. Quan comença aquest projecte i per què decidiu fer la donació?
Doncs comença ja fa molt temps, fa més d'un any, quan ens vam adonar que la documentació en paper, diguéssim, i també la documentació gràfica no estaven del tot ben conservats a l'edifici on estaven ubicades, no? És un edifici antic, és un edifici que necessitava reformes, és un edifici que no té ni alarma d'incendis ni, diguéssim, d'inundació. Per tant, vam considerar que per la preservació del patrimoni local havíem de fer alguna cosa. Vam començar a fer-ho amb la documentació en paper, que era la que estava en un estat més fràgil. I vam encarregar una empresa experta, que és de Barcelona, no sé si, bueno, si vols la dic,
sí,
que és l'empresa Vidimus, és una empresa que es dedica justament a això, a la restauració, i no només restauració, sinó també catalogació i classificació de la documentació, doncs que retirés el fons que hi havia a l'Arxiu d'Història, que recordem que està a la seu de la Casa Ribes, al carrer de la Mina, i que se l'endugués a Barcelona per fer la classificació en una classificació moderna, és a dir, l'arxivística, clar, també ha evolucionat, com nosaltres, no? I de la manera que es classificava abans no és la manera amb la que es classifica ara. Llavors, perquè es pugui trobar o perquè els investigadors puguin fer recerca, era interessant també fer aquesta classificació moderna. Això va ser l'any passat, vam fer el trasllat de la documentació a l'Arxiu Municipal, perquè l'Arxiu Municipal, que està al carrer Major, sí que té les condicions, diguéssim, de conservació i seguretat idònies, no? És un edifici, un espai pensat per ser arxiu, i per tant ja té doncs, fins i tot les mesures d'humitat, no?
Sí. Això t'anava a dir, la humitat, la temperatura, és important
paper,
això.
Sí, en la conservació de documentació antiga i també fotografies, el perill més gran és el del fong. Els fongs són, diguéssim, els principals enemics de tot el material històric. I, per tant, les condicions d'humitat, que estiguin en un lloc sec, fosc, la llum també és molt maliciosa, doncs són realment importants per assegurar la conservació.
I després de, diguéssim, d'aquesta documentació en paper, heu fet el pas de les fotografies. Al final, les fotografies són el testimoni? És veritat que no, la documentació, doncs, pots trobar dades o que t'expliqui una mica el castellà de fa uns anys, però les fotografies...
Des de l'edat mitjana, tenim algun de l'edat mitjana.
I de les fotografies, no sé si podries explicar-nos una mica també de quines èpoques són, el tipus de fotografia que ha anat a parar a l'arxiu.
Les fotografies, clar, evidentment són més recents, perquè doncs al segle XVII no hi havia càmeres de fotos. Per tant, que algun cop ens hem trobat algú que ens ve consultar. No tindreu una foto de l'Emília Carles Tolrada? Bueno, no. Hi ha retrats, hi ha pintures, però les fotografies són de finals del XIX, sobretot del segle XX i alguna del segle XXI. Val a dir que no estan totes encara classificades i catalogades. O sigui, el que hem fet és recepcionar... aquí a l'arxiu han recepcionat un total de 3.104 fotografies, fotografies i postals, ja sigui en paper, o sigui,
postals,
positivades.
Postals, eh?
Postals de cartró, d'aquestes que doncs, abans la gent s'enviava, no?
Sí.
I ara la gent ja no s'envia perquè s'envien mails, però abans la gent s'enviava postals i, per tant, hi ha postals antigues de castellà que són també de valor històric, no? També, doncs, això, diverses fotografies de fons privats, perquè no ho hem dit al principi, però l'arxiu d'història, el fons de l'arxiu d'història és de fons privats, o sigui, particulars, que ja sigui perquè fan obres a casa o ja sigui perquè han remenat calaixos que feia anys que no remenen, troben coses, no? Els fons municipals, com a tal, els que provenen de l'Ajuntament, ja eren a l'arxiu municipal. Per tant, nosaltres, amb aquesta voluntat d'unir aquests dos fons, no? No té tampoc molt sentit tenir un arxiu municipal o un arxiu d'història, al final, els investigadors, qui fa recerca, busca tot allò que li pugui aportar informació.
Centralitzat, no?
Exacte, centralitzat. I amb aquesta voluntat van fer primer això, no? El traspàs de documentació. Les fotografies, doncs, són fotografies positivades, algunes, és a dir, quan diem positivades, són fotografies que estan fetes en paper fotogràfic, però també hi ha negatius, molts negatius, i també hi ha plaques de vidre, que és una cosa curiosa perquè ara ja no es fa servir, però les plaques de vidre abans eren molt utilitzades per fer reproduccions de fotos. Seria com un negatiu, però realment amb una placa de vidre. Una placa de vidre que també agafa molt fong, però que et permet fer tantes fotografies com vulguis, no? Al final, una placa de vidre, tu l'agafes, la poses en un escàner, en una impressora, i pots anar reproduint aquella fotografia tants cops com vulguis, no? Per tant, també era molt interessant recuperar aquestes plaques de vidre. Se n'han, de moment, restaurat 65, però si bé és cert que doncs ara ja podem dir que en tenim 3.104 en total, però 1.550 conservades i numerades. És a dir, algunes s'han numerat i ja es poden buscar amb un programa de recerca a nivell digital. I d'altres que encara només estan, diguéssim, conservades, però encara no han estat doncs, catalogades i, de més, ens falta encara informació. Però encara en queden potser unes 2.000 i pico o 3.000 més encara per fer tot això, no? Per conservar, per classificar. Al final aquest ha de ser l'objectiu, no? El classificar, ordenar, catalogar i conservar per, sobretot, un objectiu bàsic, que és la difusió per la recerca, perquè al final és un valor que ajuda a conèixer millor aquells punts foscos de Castellà del Vallès, no? Castellà del Vallès i el Vallès en general.
Ara pensava també que són fons particulars, segurament hi ha molts retrats familiars, no? Perquè és el que acostumem a guardar, no? Les fotos de les vacances, dels naixements, de la família...
Totalment, clar, per això té molt valor que les famílies doncs, facin aquest acte altruista o solidari, podríem dir gairebé, no?, de fer aquesta donació, perquè a través d'aquestes fotografies, com deies, de famílies, de retrats de comunions, de retrats de casaments, es poden fer molts lligams, per exemple, genealògics de famílies històriques de Castellà. O sigui, s'han arribat a construir arbres genealògics a partir també de fotografies, no?, i de reconèixer aquestes fotografies. És molt important per un arxiu, doncs, documentar molt bé això, qui ha fet la donació, de qui és el fons, no només per posar en valor que aquella persona o família hagi donat aquest fons, sinó perquè, si nosaltres tenim el nom de la família que ha donat aquell fons, podem començar a establir lligams, no?, com un investigador, no?
Sí, sí. Ostres, ara estava pensant així... en una novel·la negra,
clar,
no?
De
que comences a tirar del fil de les famílies, del patrimoni, és superinteressant.
Aquí hi ha famílies molt històriques, hi ha la família Rocabert, la família muntada, mil famílies que doncs, han anat vivint sempre a Castellà i que tenen lligams. Llavors, si tu saps qui ha fet la donació i saps quins cognoms té, pots establir, ostres, doncs aquest devia ser cosí, o germà, o tiet, o avi d'aquesta persona, i vas estirant el fil, i mai s'acaba, mai s'acaba.
Deies que heu fet aquesta primera donació de documents, ara les fotografies, al final el camí és unificar-vos?
Sí i no, o sigui, la nostra voluntat és, com dius, unificar arxius, i per tant unificar la documentació que requereix aquesta conservació i que serveix doncs, per tenir una imatge més completa d'aquella època, no? D'aquelles èpoques. Per tant, documentació gràfica, documentació en paper. Però l'arxiu històric també té patrimoni arqueològic. O sigui, ja tenim pedres, tenim peces de cases antigues, tenim capitells, tenim material arqueològic. Aquest, que no es necessita una conservació tan estricta com dèiem, no? D'humitat i tal, que també s'hi poden posar fongs, però és més fàcil de protegir, amb aquests plàstics doncs, ara de bombolles que s'hi posen, sí que segueix a l'arxiu d'història, volia dir, i no urgeix tant. O sigui, ja està bé allà, està classificat i està bé. I tampoc no és una cosa que un investigador necessiti veure, no?, per documentar la seva recerca. En canvi, la documentació gràfica i textual sí, no? Per tant, d'alguna manera sí, unificar arxius i fer-los accessibles. Fer-los accessibles perquè això també passava a l'arxiu d'història, que hi havia documentació que havia estat donació de privats, però s'havia quedat allà en un racó o en un calaix i ningú havia pogut o penjar-la a la web, o no, ara en el món digital és molt interessant fer tot això. És una feina llarga, costosa, que nosaltres com a Junta no podem assumir, però a poc s'ha anat fent feina, això sí.
A banda d'aquesta vessant més documental o del patrimoni, com deies, no, arqueològic, vosaltres des del centre d'estudis el que sí que feu són moltíssimes activitats a l'hivern, a l'estiu, a la primavera. Recordo conferències amb tastos de vins, per exemple, i aquest mes de febrer i el març aneu ben farcits de cosetes. No sé si podríem aprofitar per repassar una mica l'agenda del centre d'estudis de Castellà.
Aquesta és, de fet, la nostra raó de ser un centre d'estudis, ha de procurar això, fer difusió de tot el patrimoni que té o que coneix. Ja vam fer activitat l'anterior cap de setmana als Pessebres, també per donar a conèixer tant la història de la Capella de Montserrat com el grup pessebrista, i ara, properes activitats. El 3 de març presentem la revista Plaça Vella. Aquest és un altre pal de paller del centre d'estudis, aquesta revista de recerca que surt anualment i en la qual aprofundim en un tema històric que té a veure amb Castellà del Vallès. Ja sigui una entitat, ja sigui una persona, ja sigui un període històric. En aquest cas, és una persona. És Blai Blanquer Mercè, a qui dediquem aquesta Plaça Vella. Va ser alcalde i jutge de pau de Sant Esteve de Castellà, perquè abans Castellà del Vallès no es deia Castellà del Vallès, es deia Sant Esteve de Castellà, i la presentem el 3 de març. És un acte obert, esperem que vingui molta gent, i sobretot la família i l'autor, que és el Josep Serrano Blanquer, descendent de Blai Blanquer, és qui ha fet, qui és l'autor doncs, de tota aquesta monografia de la Plaça Vella.
I això quina hora és?
Això és a les 7 de la tarda, el dilluns, dia 3 de març.
Al centre d'estudis
mateix, sí. A la sala de baix, a la sala Violant Carnera, que és la que dediquem per fer les activitats obertes.
Aquí n'hem parlat, de la Violant Carnera, en Connectats.
Ah, sí? Molt bé.
Sí, perquè vam venir al col·lectiu Aspàsia, vam estar parlant també de
les bruixes, no?
De les bruixes entre cometes, no? De Castellà.
Sí, del període de les bruixes.
I després d'aquesta presentació del llibre, a més, parlant així ja de dones, el 8 de març.
Exacte, el 8 de març fem un itinerari també centrat en les dones, que conduirà el Llorenç Genescà. Ell està treballant en un llibre de dones castellarenques, que algun dia veurà la llum, encara no sabem quan, però ha entrevistat a moltíssimes dones que encara són testimoni viu. I, per tant, ell creiem que pot ser un bon guia per aquesta ruta dedicada a les dones, el 8 de març.
És el camí Lila?
8 de març, no, ho fem el dia 9, perdona, perquè el dia 8 és dissabte.
El diumenge.
No? Sí, i nosaltres els itineraris del Tomb per la Història els acostumem a fer diumenge perquè sempre pot venir més gent.
Per la gent que vulgui inscriure's en aquesta caminada, Com ho ha de fer? Perquè no sé si és pagant, si és gratuït, si és a través d'algun correu electrònic, perquè potser algú que ens està escoltant diu, doncs mira, em ve de gust conèixer de gust, les dones de Castellà.
Normalment és gratuïta pels socis i els no socis paguen 5 euros, bàsicament per doncs, el guia que està a disposició durant tot el matí. Però en aquest cas, com que és una col·laboració que fem amb l'Ajuntament pel Dia de la Dona, doncs serà gratuït per a tothom. Vull dir que tothom, però sí que amb inscripció, perquè clar, considerem que ha de ser un grup una mica perquè tothom pugui sentir les explicacions del guia. Si fem 100 persones, no, llavors no se sent bé, no? Les inscripcions les obrirem el dia 28 de febrer perquè doncs, la gent tingui temps encara una setmana per poder-se apuntar per l'itinerari del dia 9, el diumenge, com hem dit. També sortirà anunciat als mitjans municipals i tot això, eh?
A l'actual.cat, sí, a Ràdio Castellà i també a castellavalles.cat.
Exacte. Val? Vull dir que si esteu al cas, nosaltres a través de la pàgina web ja obrim inscripcions el dia 28.
No sé si vols explicar alguna activitat més que tingueu en dansa, que estigueu preparant.
A veure, a l'abril tenim un plat fort.
Digues, digues.
A l'abril fem un itinerari especial perquè inaugurem un museu històric a Castellà. Seria, o sigui, més que museu, serà un centre d'interpretació del nucli antic de Castellà, on s'explica la història dels orígens de Castellà.
I també gestionareu des del centre d'estudis?
Sí, de fet serà un espai físic.
I com es dirà el museu?
Es diu SINAC.
SINAC.
Es diu SINAC, que són unes sigles que signifiquen Centre d'Interpretació del Nucli Antic de Castellà.
I la seu d'aquest museu?
I la seu serà al segon pis de la Casa Ribes, estarà al carrer de la Mina número 9, al segon pis. És una feina que ha fet l'arqueòleg Jordi Roig. També segurament el Connectats el deveu haver tingut.
Sí, de Sabadell.
Sí.
Sí, veus?
Doncs ell s'ha encarregat de tot plegat. Serà una reconstrucció, hi haurà una reconstrucció de dues tombes de mida real de l'època del Neolític i de l'època visigòtica, que podrem veure en allà. També hi haurà uns murals a totes les parets amb vinils que expliquen doncs, la història de, bueno, això, des del Neolític fins a l'edat mitjana, fins a l'edat moderna. I tot això serà visitable. Llavors, no en diem museu, perquè un museu és com una cosa molt estàtica, que, no, que no té gaire possibilitats de ser flexible, no? Un centre d'interpretació permet això, no? Tu interpretes allò que t'estan explicant i, per tant, per escoles, per investigadors, per el que sigui, però sobretot per escoles i també instituts. Pensem que és una cosa molt útil, molt potent, que ha postat molta feina i que recupera una miqueta totes les troballes que es van fer aquí a la plaça Major. O sigui, el 2005 hi va haver unes obres brutals aquí, on es van trobar moltíssimes ruïnes de cases de l'època doncs, això neolítica i de l'època romana, i bé, molts períodes. I, per tant, creiem que era necessari també que Castellà tingués el seu museu, no? El seu centre d'interpretació. Passat l'abril, el mes de maig, anem a Castellà Vell.
Amb la plec.
Coincidint amb la plec. Allà també s'han fet unes excavacions molt potents en els últims mesos, i el Jordi Roig ens explicarà què s'hi ha descobert. Hi haurà sorpreses perquè s'han descobert coses...
Sorpreses a un titular, que ja, i amb això acabem l'entrevista.
Bé, és que encara no es pot dir, perquè clar, és una cosa que estem fent conjuntament amb l'Ajuntament, llavors fins que no s'anunci què s'ha trobat o com s'explica. Però vaja, que allà hi havia moltes sitges i moltes cases i moltes tombes, encara, restes òssies.
Podríem saber de quina època són les troballes?
Bé, són de l'època medieval, sí.
Això sí, ja ens dona una pista, eh?
Sí.
Doncs, Marina, si et sembla...
I acabem el juny. L'última activitat al juny és el nucli antic. O sigui, acabarem el nucli antic. Ens ajuntem amb l'associació del casc antic, que són una associació que fan festa major.
Sí, estan superactius.
Superactius. I la seva festa major la fan a principis de juny. Ens ajuntem amb ells i fem un itinerari per allà. Ja està.
No, doncs escolta, Marina, que et volia comentar, quan es pugui explicar tot això d'aquestes restes de l'aplec de Castellà Vell i tal, si vols, pots tornar a venir a Connectats i en parlem en profunditat. Potser podem convidar també el Jordi Roig, que vingui amb nosaltres i expliquem una miqueta aquesta altra història que potser no es coneix tant de Castellà i de Sant Esteve de Castellà.
Carai. Sant Esteve de Castellà.
Moltes gràcies, Marina, i molts ànims, perquè teniu molta feina per endavant.
Ui, tant. Sí, sí, no parem, no parem. Cada dia, un all o una ceba, sempre surten coses, però es fa de gust.
Bona tarda.
Bona tarda.
Exacte. Ciutats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Marc, i mira, la cançó que us volia recomanar és Revolution de Nervo, que és la que em poso al gimnàs per començar i és la cançó que em dona l'energia que necessito. Vinga, una abraçada.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I avui a l'Espai de Cultura us descobrim els creadors de contingut pretencs anime.barcelona, que sumen gairebé 10.000 seguidors a Instagram i 14.000 a TikTok. Es tracta d'uns otakus reconeguts i orgullosos que no només fan vídeos d'humor sobre anime, sinó que també tenen una clara voluntat de generar una comunitat i connectar persones amb els mateixos interessos i passió per la cultura japonesa. Precisament amb ells es troba el nostre company Kevin Hurtado, del Prat Ràdio. Kevin, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estem avui amb quatre membres del, podríem dir, col·lectiu d'Anime Barcelona: el Jordi del Moral, el Manel Galdeano, l'Ivan Paredes i el Jesús Largo. Què tal, companys? Bona tarda.
Hola, hola, bona tarda.
Hola, bones.
Jo diria que veig cares conegudes. Sou tots del Prat o almenys alguns, no?
Bueno,
Nosaltres tres sí que som del Prat des de sempre, tota la vida, però a diferència, doncs, el Jesús, que porta, Jesús, que porta, doncs, amb nosaltres poquet, un mes aproximat, i la veritat que molt bé, és una nova incorporació que vam fer poc.
D'on ets tu, Jesús?
Jo sóc de Martorell.
Uh-huh. I com us vau conèixer?
Bueno, el Jordi, que va tindre la idea principal, doncs és amic meu, doncs de fa com al voltant de 8 anys, i l'Ivan també. De fet, a l'Ivan li vaig conèixer abans. I la veritat que molt orgullós, perquè em va dir, oi, Manel, tinc això d'aquesta proposta, mentre prenent un cafè, de que ha fet això de nivell a Barcelona, i doncs si voldries intentar-ho entre nosaltres, a veure si tens alguna idea i tal. I vam començar així com un hobby, i després hem tingut la idea de fer-ho doncs, a nivell empresa, i la veritat que molt contents.
Això quan va ser? Quan va néixer Anime Barcelona?
En març, ara un any. Uh-huh.
I quin era el vostre objectiu creant aquest compte?
Bueno, lo digo en castellano, así. Sí. El objetivo principal de Anime Barcelona era tener un sitio. Hay muchas discotecas de reggaeton, hay muchas discotecas de muchos estilos, muchas comunidades, pero no encontrábamos ninguna discoteca que fuera referente al mundo otaku. No encontrábamos una discoteca en la que personas que fueran frikis, denominadas frikis entre comillas, tuvieran su espacio, su zona de diversión, su discotequeo. Entonces decidimos aplicar todo el mundo de anime y manga y japonés en una discoteca y hacer lo que eso pues creciera y que la gente podría disfrutar tranquilamente. Sin malos rollos, es muy pacifista, es súper LGTB, i la veritat que estem molt contents per això.
Sí, perquè he vist que teniu molt instaurat el sentit de comunitat, no? La idea doncs, de connectar persones de la zona de Barcelona amb la mateixa passió per l'anime, per la cultura japonesa, i per això organitzeu aquestes festes i trobades amb els seguidors, però diríem que aquest és l'objectiu principal. Tota la resta de contingut que genereu és una miqueta, no?, doncs, per cridar l'atenció i doncs, per arribar a aquestes persones que puguin estar interessades o que els hi pugui agradar el mateix que vosaltres.
Sí. Aparte también de hacer fiestas de anime, ahora estamos en un nuevo restaurante que también queremos hacer que nos conozca más la gente, haciendo algo que se nos está haciendo conocido, que es hacer speed dating.
Uh-huh. Ara us preguntaré per això. Us volia preguntar també, continuant amb el tema de les festes, heu organitzat festes en sales molt conegudes de Barcelona com Arena Experience o Wolf. Com es gestiona amb les discoteques per organitzar una festa d'aquest tipus?
Bueno, al principi és com molt complicat. Va a ser un campo de minas porque realmente nunca sabes lo que te espera. O sea, tú vas haciéndolo, vas conociendo nueva gente, nuevas colaboraciones y dices, como en la primera fiesta, bueno, pues me la voy a jugar, a ver qué hago, que eso es la experiencia que tenemos en la primera fiesta en Arena Experience. Y dijimos, vale, ¿qué nos falta? Pues hay que comprar decorativos, hay que poner más ambiente, hay que subir vídeos de estos haciendo con un poquito de humor para que llame más la atención, para que la gente conozca, ¿no? Porque hay muchas redes sociales, hay mucha gente que es influencer y va a muchas redes sociales y quizá no nos veían todos. Entonces decidimos hacer también el tema del humor para llamar más la atención. Y al final, pues, veíamos que a lo mejor, pues, mira, no nos ha dado tiempo a hacer este evento o esta actividad porque tenemos 5 horas para la fiesta. Pues a la siguiente hay que meterle esto, vamos a hablar con alguien más para llamar la atención. Y el hecho de que tener carencias dentro de la fiesta ha hecho que crezcamos a nivel ya casi, bueno, en toda Cataluña, que nos conocen bastante. Y la verdad que realmente es algo que siempre va creciendo, ¿no? Por los errores o por las complicaciones que tengas a la hora de hacer la fiesta, es algo que vas cogiendo poco a poco de todas partes. La gente te apoya muchísimo porque es algo que es muy bonito, porque es todo el mundo le gusta el estilo anime, todo el mundo le gusta esto y realmente va creciendo por esto. O sea, no vas sin saber nada, pero a poco vas conociendo cosas. Mm-hmm. Eso, bueno.
Perquè aquest contingut que feu d'humor és una cosa de tots? Hi ha algun cap pensant que tingui les idees dels vídeos?
Lo vamos haciendo sobre la marcha.
Sí.
Es que no, es como el vídeo del que hicimos de la arena. Es que hay un vídeo que casualmente que se hizo, pues, lo grabé yo en la fiesta última que hicimos, un tardeo, y ese vídeo en Instagram tiene casi 2 millones de reproducciones, y en TikTok el año pasado, por ese vídeo teníamos 150 seguidores, ya tenemos casi 14.000 y pico ya. Por un vídeo se nos ha hecho viral y estamos ahora que todo el mundo ya nos empieza a conocer, a Manel y a mí nos ha pasado en el metro que nos reconocen por ese vídeo o por una parodia que hicimos de un enlace de WhatsApp, que en el enlace de WhatsApp ya somos casi 160 personas y por un vídeo de comedia pues ahora nos empiezan a conocer.
Sí, no, la veritat és que teniu uns números que són força bons. Heu notat que ve, perquè heu dit que heu arribat a gent de tota Catalunya. Normalment la gent que, va, que ve a aquestes festes és gent d'aquí de la zona de Barcelona, a l'àrea metropolitana, o s'ha vingut algú de, ei, vinc de Lleida expressament a la festa?
De hecho, esto es muy curioso porque sí que es verdad que y para nosotros es normal alcanzar gente de Lleida y de Girona. De hecho, tenemos un colaborador también de Girona y de Lleida. Y lo más así potente que hemos visto ha sido gente que ha venido con la misma noche con el coche desde Toledo. Han venido a nuestra fiesta porque nos vieron por internet y dijeron, pues vamos a probar a ver qué tal. Y la gente muy contenta, porque dijeron, mira, he estado en muchas fiestas, pero como esta, así del estilo pacífico, que tenga su discotequeo, que puedas beber lo que quieras y disfrutar, pues como esto, nada. Entonces, realmente llegamos muy lejos.
Y algo distinto que hacemos también es hacer con un Pikachu gigante y por el Prat, hemos ido por Barcelona, hemos ido a los Orgullos Gays con el Pikachu, hemos ido en pleno Barcelona, que es, él es el Pikachu con el pleno verano y tal, lleva un Pikachu a centros comerciales, Belviche, en el Diagonal, en el Mare Magnum, de todo. Sí, o sea, ahí
el... sí, sí. Sí, de hecho, en el Mare Magnum es, tenemos un meme, porque aquí mi socio Jordi... se ve que, bueno, pues lanza como una especie de Pokéball para hacer la gracia, ¿no? Que estaba Pikachu. Y curiosamente la bola esta rebota y se va directo al mar y se queda ahí. Tírala.
Ara, ja que traieu el tema, no?, d'aquest Pikachu gegant, pels oients, que si poden buscar les imatges als vostres perfils d'Instagram i TikTok, és una disfressa d'aquestes hinxables, no?, podríem dir. Com és, Ivan, estar dintre del Pikachu aquest gegant i més a l'estiu?
Doncs a l'estiu passes molta calor. Però molta. Jo me'n recordo el dia del Mare Magnum, és que tenia que treure'm la disfressa per respirar una mica, perquè és que era molta calor, suant, o sigui...
I també amb una disfressa així has de tindre molta marxa, perquè no se't veu la cara i al final expresses tot amb els teus moviments.
Sí, sí, sí. Jo per exemple, el que jo em poso a ballar, sempre. Sempre. O sigui, jo sóc molt... com us diria, molt...
esportiu.
Sí. Però quan estic disfressat. O sigui, quan no estic disfressat...
Canvies completament, no? Us volia preguntar, perquè són festes otakus, per tant, imagino que la música és principalment opening d'animes i potser també incorporeu coses com el K-pop. No sé si també incorporeu temes més comercials o quines són les cançons que es poden trobar en aquestes festes?
Bueno... De fet, per exemple, a nivell, diguem-ne, otaku anime i tal, sí que fiquem, doncs, tot tipus d'openings, des de tipus Urebeat, també, Nightcore alguna vegada, i sobretot tenim sempre la gràcia, perquè aquí en Espanya és molt comú posar-la, que és la música que està de Follow the Leader. Doncs, de fet, la gent fa això de la conga, i tota la gent corrents per la discoteca, amb la copa, o sigui, és una locura. O sigui, realment m'agrada perquè la gent s'anima, sempre. O sigui, la veritat que és molt increïble l'experiència i hi ha que provar. Sí.
He vist que en alguna d'aquestes festes heu celebrat també un concurs de cosplay, de disfresses de personatges de manga i anime, pel que no ho conegui. Com funcionen aquests concursos? Compteu amb un jurat de cosplayers professionals, podríem dir? Quin és el premi que s'endú el guanyador o la guanyadora?
Depende de la fiesta. Por ejemplo, en la primera fiesta de concurso de cosplay lo hicimos los jurados nosotros. Ya en la siguiente fiesta, como ya hemos crecido la comunidad, ya teníamos gente que quería ser jurado y lo hacían entre ellos. Siempre intentamos, sobre todo, que los premios sean algo que la gente diga, vale la pena haber venido, como un peluche gigante, un vale de una tienda de 40 a 50 euros, de Akatsuki, una tienda muy conocida de Barcelona que se llama Akatsuki Store. También hemos dado de premio una figura... valorada más de 100 euros de un personaje de anime, que el que tengo tatuado, esa Crunchyha. ¿Y qué más? ¿Y ya está?
Bueno, a nivel jurado, por ejemplo, ahora también hemos hecho una incorporación nueva en nuestro grupo, lo que pasa es que no han podido venir, que son dos chicas más, digamos, en el tema grupo. Y, por ejemplo, en Tic Taco, que fue el restaurante en el que estamos a veces, en el último evento que hicimos, que fue un especial de San Valentín, se hizo también un concurso de cosplay y ellas directamente eran el jurado. Y claro, ellas también iban disfrazadas, tienen bastante contenido, digamos, de cosplay, y la verdad que muy felices de que nos echen una mano. Sí.
Solia preguntar per això, perquè a banda de sales de festa feu trobades també, com heu dit, a un restaurant mexicà on la gent pot ballar, pot menjar i fins i tot he vist que organitzeu, com dèieu al principi, aquestes jornades de speed dating, de cites ràpides. Algunes, fins i tot, a cegues, cites a cegues. Com funcionen aquestes trobades en els restaurants i el tema de les speed datings? De qui va ser la idea?
Bueno, la idea, de fet, va ser en comú. Vam estar parlant i tal, i estàvem pensant, com ho fem perquè sigui diferent, perquè la gent doncs provi, no?, perquè es coneixi la gent, perquè de vegades van a un lloc, a una discoteca, fan els típicos grupos que se suman entre ellos, no hablan con más gente, no hablan en comunidad, por así decirlo, y dijimos, bueno, pues que hacemos un speed dating a ciegas, les ponemos, de hecho, lo que hacemos es, ponemos a varias chicas sentadas en su respectiva silla y mesa, y luego de frente vamos moviendo a los chicos. Eso lo hacemos con las caras tapadas. Además, también, a la entrada, preguntamos varias cosas, aparte de preguntar si van a participar en speed dating para tener la mesa reservada, preguntamos qué tipo de orientación tienen, orientación sexual y tal. ¿Por qué? Por el hecho de que pues hay gente que es bisexual, hay gente que tal, y nosotros pues decimos, bueno, pues para que vayan probando y no digan, pues no he tenido la oportunidad de hablar con más gente, pues lo hacemos así. Y la verdad que muy contentos.
He vist que... Doncs mira, tenim que deixar ja aquí l'entrevista. Ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per vindre aquí al Prat Ràdio i moltíssima sort en els propers projectes i trobades amb els fans.
Sí, de fet, sí, rapidet, indico. De fet, farem una festa en març, el 13 de març, que és a una espècie de chiqui park, però és per adultos. I serà, bueno, és increïble l'experiència perquè serà aquí en plena Barcelona, en Avenida de Roma. Ya están las entradas subidas y es simplemente la cena, lo que viene siendo la vida que tú quieras, el Chiqui Park, actividades.
I no ens queda més temps.
Ahora porque hemos hecho más colaboraciones.
Hem d'anar
doncs
tancant.
Gràcies, companys, que vagi molt bé.
El Jordi, el Manel, l'Ivan, el Jesús i també el Kevin, moltíssimes gràcies per explicar-nos com va aquesta nova iniciativa Anime.Barcelona. Gràcies a tots, ho deixem aquí. Demà més tancarem una nova setmana del Connectats. Adéu-siau.